4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Rivera.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Comença la setmana amb força núvols, però en qualsevol cas amb molt poca pluja. De moment s'estan escapant algunes gotes ben despistades, a més, acompanyades de fang, però bàsicament quan més cap a la Costa Brava hi ha més clarianes i quan més cap al sud i més a les comarques de Ponent, un cel una mica més ensupit, més moix, més carregat i un ambient més enrarit. Ara bé, amb una temperatura que està sent suau, malgrat aquestes nuvolades, encara estem passant dels 15, 16, 17 graus a hores d'ara a moltes comarques. Al llarg de les properes hores la pluja agafarà una mica més d'extensió, sobretot al nord de Lleida, també a l'interior de Tarragona i ja que vespre, a primeres hores de la nit, alguna gotellada arribarà fins a la resta del país. Poca pluja, encara també amb vent, que anirà bufant del sud, més fort, a les muntanyes del sud de Lleida i també cap al Pirineu. En vista demà, un temps ja més tranquil, al matí algunes boires a la banda prepirinenca i sobretot demà baixarà la temperatura. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem del projecte feminista Puntes Rebels de Sabadell i ho farem per conèixer l'evolució i també les novetats. Ho farem amb Laia Ramiro, que és la coordinadora del projecte. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva, avui per analitzar el cap de setmana esportiu. A partir de les 5 coneixerem la penya fotogràfica de Badalona amb Joan Brió, president de l'associació. Continuarem amb ciència per saber de les novetats en l'àmbit odontològic amb Sergi Cuadrado, odontòleg. I acabarem amb cultura per parlar de l'exposició sobre Feliu Formosa que es fa a Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui obrirem també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Dues setmanes després d'entrar en concurs de creditors, el nou administrador concursal de l'empresa càrnica Cines de Terrassa encara no ha tramitat la baixa dels 160 treballadors que no poden demanar l'atur. Porten 5 mesos sense cobrar i la situació comença a ser desesperada. Asseguren que hi ha famílies que no tenen ni per pagar l'aigua, el llum, el gas o la hipoteca i la gran majoria d'empleats porten més de 20 anys a l'empresa. Diuen que s'hi han deixat la salut per treure-la endavant i no entenen per què els estan tractant malament. Hi ha famílies senceres que s'han quedat sense ingressos. Aquest dimecres, l'advocat dels treballadors es reunirà de nou amb l'administrador concursal. Reclamen una indemnització de 30 dies per any treballat per tractar-se d'un comiat improcedent, però a hores d'ara l'administrador s'hi nega en rotund i els ha explicat que pretén tramitar un ERO. Fundada fa 28 anys a Terrassa, Càrniques Quines es dedicava a fabricar i subministrar productes càrnics per a més d'una quarantena de botigues ubicades per tot Catalunya. Els comerços que oficialment depenen d'una altra societat, Plataforma Càrnica, també han tancat i s'espera que l'empresa entri en concurs de creditors de forma imminent.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell i la Taula de Gènere han commemorat el Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències Masclistes amb un acte institucional a la plaça de les Dones del Tèxtil aquest migdia. El focus d'atenció enguany s'ha posat en les dones que pateixen discapacitat intel·lectual i així ho han recollit en el manifest que han llegit davant de mig centenar de persones. Loli Cebreiro, membre de la Taula de Gènere, ha assenyalat el greuge amb què es troba aquest col·lectiu.
Les dones amb diversitat funcional són excloses del que l'imaginari col·lectiu atribueix a la categoria de les dones. Aquesta exclusió és un dels elements que ha invisibilitzat la realitat específica de les dones amb diversitat funcional.
Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Farrés ha instat a totes les dones a denunciar qualsevol tipus de violència i tot plegat ha estat amenitzat amb un parell de representacions artístiques.
Gràcies, Júlia. I ara anem al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Comissions Obreres denuncia que l'Ajuntament de Badalona no disposa d'un pla d'igualtat ni un protocol actualitzat contra la violència masclista perquè estan caducats. Diu que manquen recursos per acompanyar les dones víctimes de violència i que les subvencions del Pacte d'Estat contra les violències masclistes mai arriben a Badalona perquè no hi ha recursos ni projectes on aplicar-los. Cristina Molinas, delegada sindical de Comissions a l'Ajuntament de Badalona, l'escoltem.
Si el propi Ajuntament ja no té un pla d'igualtat intern per tractar el tema de les de les desigualtats i de les viatges de gènere i el protocol d'assetjament, si ja no té el propi Ajuntament en el qual s'emmiralla la pròpia població o les altres empreses, què podem esperar? Quina pressió podem fer? Quina mena de bonificacions podem aportar a les empreses que sí que realment compleixin, no de manera cosmètica, de manera real, un pla d'igualtat.
Molina ha fet aquestes declaracions des de la plaça de la Vila, on aquest matí delegades de comissions de grans empreses de la ciutat i subcontractades per l'Ajuntament han celebrat l'acte de commemoració del Dia contra la Violència envers les Dones. Amagades darrere de màscares blanques han explicat quatre relats ficticis però basats en històries reals, històries on les protagonistes han viscut la violència sovint en l'àmbit familiar i on sovint aquesta també l'han patida els seus fills.
Gràcies, Santiago. Continuem encara al litoral, una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
Bona tarda. El Prat se suma avui al Dia Mundial contra la Violència Masclista amb diverses activitats. A Sant Cosme tindrà lloc la tradicional fotografia Fem un clic per les dones, que enguany fa 15 anys que es realitza. I a la tarda a les 6 hi haurà una marxa silenciosa liderada pel col·lectiu Alma Violeta 08820 a Frederic Soler, en Verge de Montserrat, i que acabarà a la plaça de Catalunya amb l'acte central del 25N. Tot plegat en un any a més en què el masclisme ha sacsejat al Prat amb el triple feminicidi del passat mes d'abril, quan un home va matar la seva parella i els dos infants. Escoltem la tinenta d'Alcaldia de Feminismes i LGBTI, Marisol Rojas Fernández.
La violència masclista moltes vegades és molt silenciosa, costa de veure. Hi ha dones que estan patint aquesta violència. No cal una violència física, perquè una violència psicològica, que és la que sempre es dona, ja és violència masclista. I moltes vegades la violència física es dona en el moment de l'assassinat, que és el moment més crític. Però, clar, al voltant, la família, jo sempre dic, no? Sempre hi ha senyals que una dona pot donar que està patint una situació de violència.
L'acte d'avui comptarà amb la representació teatral a càrrec de La Melancòlica i l'obra Elles, coses de xiques, que reflexiona sobre el consentiment i els clichés de gènere. I també es farà la lectura del manifest.
Gràcies, Luis. I ara, des de Castellà del Vallès, ens informa Rocío Gómez. Bona tarda.
Bona tarda. Un any més, Castellà se suma a la jornada reivindicativa del 25N, el Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers les Dones, amb una programació d'activitats promoguda per la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, formada per una dotzena de propostes que tindran lloc fins al 4 de desembre. La majoria d'actes, però, es concentren aquest dilluns. A les 7 tindrà lloc l'acte institucional a l'Auditori Miquel Pont, un acte coorganitzat per l'Ajuntament i l'Escola de Dansa Parc, que comptarà amb la col·laboració del grup Canvi de plans de l'Escola Municipal de Música Torrevelada, a més de la lectura del manifest. I com és habitual, l'Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores ha programat l'exposició Un crit de pedra i també la lectura del manifest. I encara una activitat més, perquè la fàbrica ens proposa l'exposició immersiva La Porta Violeta.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El nombre de denúncies per violència de gènere i violència domèstica al municipi ha disminuït notablement. Segons les dades facilitades pels Mossos d'Esquadra relatives als primers 9 mesos de 2024, s'han formalitzat a Sant Cugat 53 denúncies per violència de gènere, aquella que afecta a una dona només pel fet de ser-ho i 17 per violència domèstica, aquella que s'exerceix cap a qualsevol membre de la família. No obstant això, un total de 87 santcugatenques tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista, 5 més que en el mateix període de l'any 2023. La membre del grup d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de Sant Cugat, Araceli Serrano, explica els objectius d'aquesta unitat del cos policial.
Els objectius, evidentment, és donar suport i una atenció especialitzada a totes les víctimes. De vegades no és sempre per agafar denúncies, moltes vegades és per orientar. Hi ha molta gent que ve aquí i el que necessita és un advocat o necessita explicar-ho. Llavors la pots derivar, la pots aconsellar.
Malgrat la disminució general de les denúncies per violència masclista, Serrano assegura que el nombre de víctimes es manté estable en el temps, ja que, segons apunta, una mateixa víctima pot haver patit més d'una agressió i pot haver fet, per tant, més d'una denúncia.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar. Com no podia ser d'altra manera, avui 25ena, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes, explicarem diferents iniciatives que hi ha per donar a entendre la conscienciació feminista a tota la ciutadania, com la de Punta Rebels. Es tracta d'una entitat de Sabadell formada per dones que va néixer l'any 2019 amb l'objectiu d'explicar diferents històries i donar veu a diferents protagonistes d'aquella lluita. L'aventura va començar amb un calendari on cada pàgina explicava la història d'una dona i des del 2021 que ha adoptat un altre format, un format podcast. Molt bona tarda, Júlia.
Bona tarda, Carme. Parlem ara amb Laia Ramiro, la seva coordinadora. Bona tarda, Laia.
Hola, bona tarda.
Fa un parell d'anys, com dèiem, que esteu difonent els vostres valors, missatges i reivindicacions a través d'un podcast, una eina de streaming amb una clara tendència a l'alça. I aquesta tercera temporada, de fet, heu estrenat a una seu física per fer el programa en directe.
Sí, aquesta temporada ens hem acostat al Tallaret, on ens han ofert espai per poder continuar amb el podcast.
Noteu que amb aquest format de podcast us serveix més per atensar-vos a nous públics a l'hora de difondre també el vostre missatge? Esteu notant, doncs, una bona rebuda?
Sí, la veritat és que sí, que hi ha una bona rebuda, que les xarxes també, ara que el podcast ens ha ajudat també a estar més actives a les xarxes, a poder també interpel·lar més a la gent. Llavors, a través de l'Instagram, en el nostre cas, hi ha molta interacció entre el podcast, el previ al podcast i quan després el gravem, no? Tot el que passa després.
Per la gent que no us conegui, no? I no sàpigui de què va el vostre podcast, són diferents capítols que feu un capítol cada mes, no? Com el calendari, així com el calendari explicava una història cada mes, doncs en aquest cas també feu una sessió mensual on parleu de diferents temes i d'allò més heterogènic també.
Sí, doncs mira, justament aquesta nova temporada hem trencat una mica amb el tema del calendari perquè ara, doncs, a Punta Rebel doncs, vam patir canvis interns i estàvem repensant què volíem fer. De moment tenim clar que el podcast continua i en comptes de fer-lo mensual, com l'estàvem fent fins a aquesta temporada, hem decidit que el fem un cop al trimestre. També pel tema de les cures, perquè fer un cop al mes un podcast de manera voluntària doncs acaba sent insostenible i ens ha provocat doncs, molt estrès i moltes altres coses no, que, bueno, que costen de sostenir. Jo també ara estic vivint a Bilbao, llavors anar i tornar, doncs, és molt més difícil, no?, per fer-lo mensual, i hem decidit com fer aquest, bueno, aquest canvi. Llavors, en quant a les temàtiques, en la primera i la segona temporada vam estar vinculant el calendari que sortia, doncs, aquell any, que, doncs, parlava cada mes d'una dona, no?, d'una història i un nom d'una dona, que es vinculava a la història de la persona que havia proposat aquesta referent per al calendari i que havia treballat, doncs, tota la seva història. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres agafàvem... Bueno, ha anat variant molt el format. En la primera temporada ens senyem molt el que era el calendari, després vam modificar una miqueta i vam dir, triem, el tema del mes serà un dels temes principals que s'ha tractat amb la biografia d'aquesta dona. I aquesta nova temporada el que estem fent és treballar a partir de les remogudes personals que ens estan, doncs, atrevessant en aquell moment a les tres persones que fem el podcast. I aquest primer podcast que vam gravar, doncs, per aquest trimestre, vam parlar del maquillatge en la infància, de les cures i del dolor muscular vaginal, per exemple.
I de cara a les següents sessions, teniu algun tema o alguna problemàtica, alguna d'aquestes qüestions que comentaves pensat ja?
Doncs la veritat és que no. Com que en realitat passava tot un trimestre, clar, la remoguda que m'està passant avui o aquesta setmana o aquest mes no té res a veure quan d'aquí dos mesos gravem el podcast. Llavors, bueno, deixem una mica fluir també, no?, de veure què passa, què està passant. Estan passant moltíssimes coses, no?, a nivell social, a nivell de feminismes, que ens estan removent per tot arreu. I sempre és com les converses, no?, que tenim per WhatsApp per preparar el podcast, doncs és com, ostres, aquest tema ara estic superremoguda per això, no?, o tal. Però clar, no ho sé, d'aquí un mes, no ho sé, què passarà, no? Si hi ha una altra cosa, igual canviarem el tema. Llavors volíem una mica com deixar veure què passa amb aquesta fluïdesa també amb nosaltres, no?, perquè al final aquest podcast és de Puntes Rebels i tractem temes que són del col·lectiu, però també hi ha una part personal on nosaltres hi posem el cos també per, doncs, per parlar de coses que també ens afecten, no?
Mm-hmm. Per tant, el següent capítol quan serà? Quin dia serà? Teniu ja data?
No, encara no tenim data, serà l'any que ve, seguríssim, i serà cap al finals de gener, principis de febrer, segurament, encara no hem triat la data.
Com els anteriors es podrà, doncs, escoltar després, no?, en les diferents plataformes, però també, a diferència dels anteriors, es podrà, doncs, venir a escoltar en directe el tallaret. Per quanta capacitat hi ha amb el vostre local?
Doncs no te sabria dir, però no sé, 100 persones o jo crec que podrien cabre. Vull dir que estem esperant amb candeletes que vingui la gent a escoltar-nos. Nosaltres oferim també fer el vermut. No és l'aposta aquesta de, bueno, venir a passar com al migdia, també com un espai per conèixer-nos també amb la gent que ens escolta, no?, que també ajuda com a intercanviar opinions i veure també com arriba tot això i per fer una rebuda a gent nova que vulgui participar del projecte.
100 persones us quadren més o menys amb els números que teniu d'audiència, també com ha anat evolucionant, no?, el vostre públic?
Mira, sincerament no t'ho sé dir perquè jo no porto aquest tema i també no és una cosa en la que hagin posat molt d'esforç en mirar això de l'audiència, perquè per nosaltres era important com buscar aquest format de continuïtat de calendari, no?, i veure què passava. Llavors, en el nostre entorn sabem que està arribant. I després també ens estan, a vegades, no?, alguns ens diu, ah, sí, ets la Laia de Puntes Rebels, no?, la del podcast. Llavors és com, ah, val, està arribant com més enllà, però no et sabria dir a nivell d'audiència el què, perquè no som professionals del podcast i al fer una cosa de manera voluntària se t'escapen mil coses, no?
Evidentment i naturalment. Pel que fa als capítols que heu fet, no sé si sí que teniu registrat quins són els que més han funcionat, no?, o en quins heu rebut més feedback. Quins són els capítols, els temes, no?, que han interpel·lat més a la població?
Quan són temes molt quotidians, no?, que ens apel·len a coses de la vida diària, és veritat que la rebuda és molt més forta, o sigui, el retorn és molt més fort, però després també quan hi ha temes que potser, doncs, no se'n parla gaire, també hi ha retorn, no?, de dir, ostres, aquest tema doncs no m'havia plantejat o no havia pensat en això, i això també com, bueno, com que fa pensar, no?, a vegades, de quin tema tractar, a vegades dius, ostres, ara agafarem aquest tema i igual la gent no s'enganxa, però resulta que sí, perquè escolten el podcast perquè descobreixen coses, no? I això crec que és un punt fort també del podcast.
Parlant dels temes, que noteu doncs més resposta, no?, més rebuda, més interès, són també els temes on fa falta més atenció, o sovint doncs els temes on potser caldria incidir una mica més, o on falta més conscienciació, són els que potser passen més desapercebuts? Una mica, quins són ara mateix, no?, els temes que vosaltres us agradaria doncs estendre al màxim de públic possible?
És que la veritat que nosaltres pensem que tots els temes que tractem són d'urgència, no?, per dir-ho així, perquè et poden estar afectant directament o no, però hi ha persones a qui els està afectant directament, no? Perquè et dic que hi ha persones que es connecten amb, jo què sé, el tema de la salut mental, no?, que està molt a l'ordre del dia, o el de les cures. Però després resulta que parlem de, no sé, sindicalisme, potser anarcosindicalisme, alguna vegada que hem tret el tema, i clar, com que hi ha aquesta descoberta, anarcofeminisme, volia dir, com que hi ha aquesta descoberta del tema, no?, de les altres coses que potser doncs no havia sentit, o estan tan lluny, però que en realitat sí que connecten amb coses de l'actualitat, clar, no sabria dir, saps? A veure, clar, els temes així igual com més actuals, doncs seria salut mental, cura, justícia social, la política... Però ja et dic, després també tractem a vegades temes de sexualitat, hem tractat la bellesa en V-baixa, no sé, l'humor, per exemple, en clau de dones, i tot acaba connectant, no?, d'alguna forma.
Exacte, un ventall molt ampli. No sé si us trobeu amb problemes per trobar protagonistes o persones que en vulguin parlar, no? Per exemple, avui que es commemora el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista, doncs pot ser difícil, no?, trobar una dona que vulgui exposar el seu testimoni, així com ja també és molt difícil doncs que facin el pas de denunciar, no? No sé si a vosaltres, amb el vostre format també de podcast, us trobeu amb dificultats per trobar protagonistes o gent que en vulgui parlar, o al contrari, no? Si hi ha molt interès en exposar un missatge reivindicatiu a una plataforma d'aquesta mena.
No, la veritat és que jo crec, mira, no ho hem valorat, però jo personalment crec que aquest podcast, que ja des del principi és com un espai, no?, és un micro per oferir moltes veus diverses, llavors crec que hi ha hagut sempre moltes persones disposades a explicar, a parlar, a donar el seu testimoni. I que el problema ha sigut més, que és el mateix de gravar un podcast, no?, que és quan, com, fer, poder quedar totes les persones que es necessiten per gravar el podcast, perquè ens agradava gravar un directe, no?, i no fer una entrevista doncs en diferit, perquè després també passen altres coses, no?, quan tens la persona allà doncs pot participar també de les altres seccions del podcast. Llavors ens semblava molt interessant i va ser una mica pesat al final, perquè ja ens estava costant trobar dies, dates disponibles per nosaltres tres, que som les que gravem, el tècnic i la cinquena o sisena persona, no? Llavors vam dir que no ens veiem amb cor d'oferir aquest espai. Llavors vam anar reduint, no?, i anar en aquest format nou som només nosaltres tres, el que sí que, com que és un programa en directe, sí que hem preparat dinàmiques de participació pel públic, i en cada episodi doncs farà una dinàmica diferent, que és una mica la manera de fer entrar la gent al podcast, no?, i que puguin també proposar coses, i cada vegada doncs serà diferent.
A banda del podcast de Puntes Rebels, també formes part del projecte Magranes, que ara continua difonent la importància de la responsabilitat emocional o afectiva als més petits a través de tres contes.
Sí, són tres llibres sobre responsabilitat afectiva i violència emocional, que és un tema que des de Magranes, des de la cooperativa, doncs hem investigat des de fa molts anys i estem com molt interessades en aquest tema i ens n'hem adonat amb el pas del temps que fem tallers i formacions per adultes, per persones doncs, joves, adolescents, però quan hem volgut anar a les infàncies doncs, no hem trobat materials que, per poder treballar aquests temes. Llavors, doncs, amb l'Elisabet Dionís ens vam animar a escriure aquests tres contes que parlen sobre ghosting, que és quan algú desapareix sense dir res, sobre benching, que és quan algú et deixa a la banqueta, no?, i espera doncs, quan a aquesta persona li interessa et ve a buscar i quan no, doncs no. I sobre gaslighting, que és fer llum de gas, no?, que és manipular a l'altra persona i fer creure una realitat que no és la real pel seu propi interès. Llavors, totes aquestes situacions són situacions de violència emocional i tenen relació amb la responsabilitat afectiva, que és aquesta paraula, no?, que aquest concepte que no parem de sentir per tot arreu i que, quan indaguem una mica, al final és com té a veure amb com ens eduquem de petits, no?, com la societat educa i com educa cada un dels gèneres, també. I què està passant amb la responsabilitat afectiva? Doncs, si ets dona o si ets home, parlant en termes binaris, perquè és el que la societat entén, i què està passant, no?, amb tot això, i com ens estem fent càrrec o no d'aquesta responsabilitat o d'aquestes violències que moltes vegades no les identifiquem com a violències, no?, perquè les hem naturalitzat tant que no ens són fàcils d'identificar. Llavors hem creat aquests tres contes que podreu trobar a la nostra pàgina web, de magranes.com, a la nostra botiga, i també a altres llibreries, per exemple a Sabadell els teniu al Malapesa, i es poden comprar doncs, o per separat o al pack de tres. Nosaltres, clar, hem pensat aquests contes com un inici d'una col·lecció, perquè els hem pogut impulsar gràcies a una subvenció de la Generalitat, i els hem fet arribar a totes les biblioteques de Catalunya, tots els centres de recursos i bibliobusos. Llavors, el que creiem interessant és que es pugui tenir tota aquesta col·lecció a casa, no?, i que acompanyi la infància, ja que estan pensats per llegir o per acompanyar-los des dels 3 als 12 anys. Mm. De manera que cada vegada que agafes el conte doncs vas retenint i vas agafant aprenentatges diferents o pots anar connectant amb coses que han anat passant, no? I com a adulta també, doncs al final hi ha unes notes per les persones adultes que acompanyen aquestes criatures per poder també sostenir algunes situacions.
Perfecte, doncs molt interessant i us tindrem en compte. Moltes gràcies, Laia.
Moltes gràcies a tu, Julià.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Dos quarts de cinc de la... No t'avancis, Joan, que encara no he dit ni l'hora. Dos quarts de cinc de la tarda. Temps ara per a la tertúlia, com és dilluns, tertúlia esportiva. I saludem el que ja ha fet entrada per la via ràpida. Joan Riera, entrenador, què tal? Bona tarda.
Tarda de cunderazo.
De què?
Cunderazo.
De cunderazo? Bueno, ens ho expliques després. Sí?
La primera part de la frase és cundé.
O de fotògraf.
És cundé la primera part.
Sí, o de fotògraf, perquè va sortir i va quedar retratat.
És de cagada.
Vinga. Va. Anem a Terrassa. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Jo és que és molt difícil superar aquest inici, eh?
Ah, sí, el poeta ha arrencat allò...
No, per això, que... Déu-n'hi-do, que superar això és difícil. Bueno, puc dir tarda de promoció, eh? Després de guanyar el Terrassa ahir a Cornellà, el Terrassa està cinquè, tarda de promoció. Sí.
Ah, molt bé.
Ara que arriba el Nadal i el Black Friday i tot això, doncs mira.
Bones notícies. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com anem? Veig que us esteu passant bé, eh? Veig que us esteu passant molt bé.
Sí. Tens algun xascarrillo, alguna frase d'aquestes sentència que ens il·lumini?
No, és a dir, és inigualable no. Com ha començat, és a dir, jo no puc.
Hem estat a punt de marxar, o sigui, imagina.
Sí, de fer una entrevista.
El Cunderazo has dit? El Cunderazo? Ja, el Cunderazo. Va, doncs vinga, anem a parlar del Cunderazo i de tantes altres coses que ens ha deixat aquesta jornada del cap de setmana. Després de la recuperació de la Lliga Domèstica i després dels partits de seleccions, que això no sé on ens portarà, perquè total, l'únic que fa és destrampar la gent que segueix la Lliga i que segueix els seus equips, que és que no, això no funciona. Això no funciona. La Lliga, que per cert, semblava que pintava molt blaugrana i ara comença un altre cop a reequilibrar-se amb l'última jornada. El Barça, de 6 punts, n'ha aconseguit un.
I perquè el partit no va durar 5 minuts més.
Ja, sí, també. I el Madrid, que semblava més mort que viu, està ressuscitat, pràcticament, perquè té un partit pendent. I després, mira, una cosa que me n'alegra molt és la revifada del Girona. Esperem que aquesta recuperació continuï. Ara, els que no sé si veuen la llum al final del túnel són els de l'Espanyol, que estan en una situació que no sé si està sentenciat, encara que li hagin donat un marge a l'entrenador. Aquest seria el resum del panorama de la situació que ens ha deixat el cap de setmana. Comenceu per on vulgueu i, si voleu, doncs el titular que triaríeu per aquesta última jornada de Lliga.
Sense Lamine no hi ha festa. És a dir, crec que Lamine és el jugador més important del Barça, amb diferència, perquè sense Lamine el Barça no ha guanyat els dos partits. És a dir, a Pamplona, que va sortir des de la banqueta i no es va guanyar, ahir no va jugar perquè estava lesionat i tampoc va guanyar el Barça, i sobretot la imatge que va deixar, sobretot la segona part, i a part de que a la primera part l'àrbitre crec que es va portar massa bé amb Gerard Martín al lateral, perquè la falta que fa sobre Aspas va ser perillosa. I crec que el Celta sobretot va tenir una segona, després de l'expulsió de Casado, que crec que és un error de jugador jove, el Celta va poder guanyar el partit, com deia el company, que si hi ha 5 minuts més, és a dir, el tacó de Borja Iglesias que es troba a Iñaki Peña, i si hi ha 5 minuts més segur que el Celta guanya. I després del Girona, el Girona sobretot és que va recuperant jugadors, és que el que no era normal era tenir 12, 13, 14 jugadors relacionats, és a dir, així no, era impossible, i aquests 27 minuts que va fer contra l'Espanyol crec que són brutals, és a dir, jo crec que és del millor nivell del Girona de Mitchell des que s'ha entrenat el Girona. Tant de bo que el dimecres ho pugui repetir, no? Perquè el dimecres es juga gairebé el passe de la Champions, és a dir, perquè una victòria fora de casa seria un impuls molt important, perquè recordem que el proper partit de Champions serà Montilivi, seria contra el Liverpool, que és a dir, que és el coco, o un dels cocos. I pel que fa a l'Espanyol, crec que l'Espanyol, posis a Guardiola, posis a Ancelotti, posis al Xolo, posis a qui sigui, on no hi ha, és a dir, que crec que és una plantilla superfluixa, però que no és culpa ni del director esportiu, ni de l'entrenador, ni de res, és una culpa que és de la propietat, que no posa diners, i per tant no hi ha jugadors de nivell per fitxar. És que si el Girona fa 70 minuts com els primers 30, és que l'Espanyol s'emporta 8 cap a casa, és a dir, s'emporta 8, passa que es van portar molt bé i van respectar molt a l'Espanyol, però ara mateix l'Espanyol es juga la permanència en el partit contra el Celta, és a dir, jugar el dissabte contra el Celta a casa és necessitat de victòria. Sí que tens un partit menys i tot el que vulguis, però per recuperar la moral després amb tot el respecte d'un ridícul com vas fer dissabte, crec que sobretot els jugadors, com a mínim entrega, és a dir, jo crec que és el que necessiten.
És que tot el que ha passat és quan un vaixell no té direcció, no? No té capità, no té... O sigui, no sé, jo la sensació de fa moltes setmanes és que l'Espanyol està en una situació molt complicada, el que passa és que l'estan traient els jugadors, en alguns moments, a l'entrenador, però no hi ha direcció. I tot això comença des de la direcció esportiva i acaba, doncs, amb un projecte, o millor dit, amb una idea de projecte que no existeix.
O sigui que encara que canviessin l'entrenador, el projecte de l'Espanyol no tiraria endavant.
Ara mateix no.
On n'hi ha, on no n'hi ha, no raja.
Sí, això diu.
On no n'hi ha, no raja.
La dita diu això. No n'hi ha, no
pensem
raja.
Que les últimes segones parts de l'Espanyol per mi són bastant bones. La segona part contra el Barça, la segona part contra el Girona, però no arriben a més, no arriben a més, no n'hi ha.
No n'hi ha. I de la resta del Barça, tu també coincideixes, Joan, que hi ha un excés de dependència de Lamine en el joc del Barça?
Tres partits sense Lamine, tres partits que no guanyem. Ho tinc claríssim, company. Està clar, això... El problema és que l'Emil que té és el crac, és el Messi actual, i com que hi havia una dependència del Messi, ara n'hi ha el de mal. Però una raó òbvia, perquè trenca adversaris, cosa que no et farà ni el Ferran Torres quan torni, ni et farà ningú més. No ho farà perquè no tenen qualitat. Quan un té qualitat i es trenca cintures, desequilibra. Perquè a part els contraris ja l'estan esperant, dos o tres jugadors. I això també fa que l'equip contrari no tingui tantes defenses pendents de la resta de jugadors. Resta el Rafinha, resta el Lewandowski, resta, excepte el De Jong, que el que ha de fer és ja marxar cap a Holanda i quedar-se allà, perquè el rato que va sortir vam jugar amb 9, pues, el Yamal és clau. Tot i així l'hem forçat, estava jugant perquè l'hem forçat nosaltres, es veia venir, tant de partits, tant de selecció, tant de Barça, menys mal que no van als Jocs Olímpics, perquè van a per ell. Jugador jove, 17 anys, 16-17 anys, que s'està estirant i que la musculatura no la té completada encara. Això està claríssim. I per completar-se-la, se l'ha de revifar, siguin productes específics per endurir totes les musculatures, o sigui bé, per no abusar tant dels seus minuts.
Doncs ara l'estan cuidant o l'estan intentant cuidar o protegir perquè curi bé abans de no tornar a caure. Per cert, el Madrid com el veieu?
Jo com sempre, si em permets.
Sí, com sempre?
Impressionant. Jugui o no jugui Vinícius, estarà igual, perquè tenen una cosa que no, que ens falta a la resta de humanoides futbolístics, que és ganes d'assolir resultats. El Madrid no suporta anar per sota el Barça, com deia l'Iker Casillas, los vemos por el retrovisor, aquí no suporta és veure per retrovisor el Barça, al revés.
Raúl, com el veus al Madrid?
Jo crec que ahir possiblement van veure el millor partit del Madrid d'aquesta temporada i curiosament va ser amb Arda Güler, és a dir, Arda Güler crec que és el jugador, un dels jugadors amb més qualitat que té el Madrid i que Ancelotti durant l'últim mes, no sé si li ha donat vacances o l'ha dit, vés-te'n a Turquia perquè aquí no has de jugar i se l'ha trobat, jo crec que l'ha trobat molt en falta, és a dir, és un jugador amb molta qualitat que és molt jove i que jo crec que necessita minuts perquè té un potencial increïble i ara mateix amb la lesió de Vinícius que tres setmanes fora de combat possiblement a Anfield dimecres la davantera del Madrid és un Mbappé Brahim Güler, és a dir, és que tampoc té més, és a dir, perquè a la banqueta seran jugadors del filial o del juvenil i poc més, és a dir, perquè el Madrid aquest any entre creuats, recuperacions de creuat i lesions, és a dir, no, tampoc té més. Crec que Ancelotti crec que pot tenir una solució, que és aquest 4-2-2-3-1 que va utilitzar ahir, o aquest 4-3-3 en format arbre que deixa el mitja punta per darrere, com és la figura de Bellingham, que allà crec que és la seva posició, perquè si està al mig del camp no és un jugador, no és un Pedri, no és un De Jong que pot baixar la pilota a buscar-la, sinó que és un jugador més perfil de segon punta, que arriba molt bé, que té molt bona rematada, com es va demostrar l'any passat. I per mi la sorpresa d'ahir va ser l'alineació. No m'esperava veure ni a Fran ni aquesta... I Valverde de lateral. És a dir, que Valverde és un jugador que si el poses de porter crec que també el rendeix.
Ho fa tot.
Sí, d'acord.
Valverde és un jugador que crec que seria titular de qualsevol equip del món i crec que és un jugador molt infravalorat perquè és un jugador que mai es lesiona, que sempre ho fa bé i que juga tot amb Uruguai, traspassa 8 o 9 hores amb avió i ve aquí titular, lateral i ho fa superbé, és a dir, crec que és un
jugador molt infravalorat. I no és expulsitis.
Totalment.
Ah, no és Spurs City.
Gran equip de Guardiola, sí.
Quins acudits, Joan. Necessito un diccionari a part per entendre algunes coses, per cert, al City què li passa? 5 derrotes consecutives. Vaig veure ahir una part amb el Tottenham i, mare meva, era una estora, eh?
Sense pulmó, un cos humà pot patir, no? Doncs el City sense pulmó pateix molt. És a dir, Rodri és mig City, com s'està veient últimament, perquè no hi ha mig del camp, Haaland no
perquè
té...
Perquè Gundogan no...
És el que es deuen temps de sobre.
Bueno, és que Gundogan jo crec que quan el fitxa al Barça va fer l'any de la seva vida i ja està en baixada, és a dir, crec que és obvi, i ara mateix on el City com té un problema, que veurem quina solució té, si la UEFA o la FIFA o Anglaterra el sanciona o no, veurem que fan, però sense Rodri crec que patiran. Per mi la Premier ara mateix té color vermell, veurem si no la caguen una altra vegada, perquè el Liverpool amb 9 punts de distància crec que respecte al City, l'Arsenal i companyia molt malament ho han de fer per no tenir la Premier cap a casa.
Tot i així, la motivació del Guardiola ja ho diu, que si baixen diverses categories la seva fortalesa i il·lusió és estar pujant d'any en any.
Home, això no passarà.
Però jo ho he dit,
Sí, clar, perquè si se li pregunta què està passant, perquè porten 5 jornades sense guanyar...
No, però ella es refereix a si hi ha sanció, si en cas d'haver sanció... De baixar a 2 categories, sí, que ell continua. Però, és a dir, qualsevol de nosaltres, si ens paguessin el que cobra Guardiola, crec que tothom estaria allà també a segona o tercera divisió anglesa,
Champions, aquesta setmana torna la Champions, ja era hora també. Tenim demà 2 partits que segurament ja estarem pendents, a l'Esparta de Praga, Atlètic de Madrid, ni que sigui de reull, a 3:15 de 7 de la tarda, i després a les 9 del vespre a Montjuïc, a Barça-Brest. Un Brest que porta 3 derrotes seguides, però vaja, no hauria de suposar gaire problema per un Barça que necessita assegurar-se estar en aquestes posicions que t'eviten jugar el partit de repesca, no?
És una setmana que sobretot pel Barça és molt tranquil·la, perquè jo si fos Flick em concentraria parcialment en el partit de Lliga, que és el més important, perquè el Brest jo crec que amb un mínim esforç és guanyable i amb tranquil·litat, i si no a la segona part, perquè jo crec que més a casa teva és un equip bastant limitadet de la part baixa de la classificació, i crec que el Barça pot fer 4 o 5 gols amb tranquil·litat i assegurar-se d'estar a una de les posicions més capdavanteres. Per altra banda, els altres 3 equips se la juguen, és a dir, l'Atlético de Madrid no pot perdre, sí que va guanyar el PSG davant l'última jornada i tal, però crec que davant l'Espartac d'aquest, que és un equip també bastant fluix, crec que és un moment perquè el lo guanyi i s'intentin assegurar estar entre aquests dels 7, del 8 al 24, que són els que farien aquesta eliminatòria extra. I el mateix que el Girona, és a dir, el Girona és com dèiem, és a dir, encara han de jugar contra el Liverpool, Arsenal, si no m'equivoco, i anar a Milan per jugar contra l'Inter o el Milan, juraria que és l'Inter, però no me'n recordo molt bé. I després el Madrid, després de l'inici una mica fluixet que està fent a la Champions, guanyar el Liverpool a Anfield amb tot el que suposa, crec que seria un cop molt fort sobre la taula tant a la Champions i com per anímicament. Aleshores, crec que els 3 equips se la juguen, i el Barça, jo si fos Flick, donaria descans a diferents jugadors per descansar, perquè al cap de setmana sí que han de guanyar sí o sí per la Lliga.
Dèiem, demà dimarts entra en acció el Barça i també l'Atlètic de Madrid, i dimecres hi ha aquest important partit o atractiu, així d'entrada, sobre el cartell, entre el Liverpool i el Real Madrid, que serà a les 9 de la nit, i a 3:15 de 7 el Girona visitarà les Turbgràs. Quines opcions li veieu al Madrid per donar aquest cop de puny sobre la taula davant el Liverpool, que és el líder d'aquesta Champions, de moment, en aquesta fase?
I de la Lliga.
També. Digues.
Jo després del discurs ahí de Florentino Pérez a l'Assemblea...
Ah, mira, que te l'has escoltat.
Jo ja començo a pensar malament.
Què vols dir? No, mira, Florentino deia que no li agradava aquesta competició, aquest format de la Champions. Perquè no dona pasta.
Ataca tots els organismes.
Perquè no dona pasta.
I això millor li fa mal, que ataqui a tots els organismes, això li poder li fa mal. I lo de la pilota d'or també li farà mal.
Sí. Sí, sí, no, no, la pilota d'or, el nou Bernabéu, sí, sí. Ancelotti, que no sé com destituir-lo, perquè clar, ahir ja pensava, mira, ens ho pagarà i el Leganés.
Com has de destituir l'Ancelotti? Si el que ha donat l'Ancelotti al Madrid, qui ho ha donat més a part del Del Bosque?
Sí, però ja sabem tots com va acabar Del Bosque amb Florentino, no?
Sí, buscant fanals, o sigui, per fora d'Espanya.
Correcte, o sigui que... Turquia, em sembla.
Sí.
Liverpool-Madrid, què posem a la quiniela? Què posem?
Jo un 2.
Un 2.
Sí, diria coincidència.
Tot el que no sigui un 2 seria complicar-se molt la vida al Madrid, és a dir, que ja no tindria opció a fallar, és a dir, ara mateix ho té molt complicat per estar entre els 8 primers i estalviar-se una ronda. Si no guanya en fil, compte que no tingui una ensura, eh?
Va de moment 18è en aquesta classificació provisional. Estem a mitja primera fase de la Champions i dels 4 partits que s'han disputat ha fet dos derrotes i dues victòries. I el Liverpool ha fet un ple de 4. Serà això, complicat.
És un bon moment pel Liverpool per perdre. O sigui que sempre passa això. O sigui,
quan, totalment d'acord.
Els últims anys, quan el Madrid ha estat amb l'aigua al coll alguna vegada a la primera fase, a la fase de grups, després ha guanyat dos partits seguits i un d'aquells al minut 90 Ramos i ja està.
90 Ramos.
Contra l'Atlético de Madrid.
Sí, el 93, sí, sí, sí. O el 94. S'afegeixen 14 minuts i ja està.
I va faltar 16.
Sí, sí.
Perdona,
que si en 14 no hi ha prou, que se'n faran 16.
Se'n fallessin 16.
Faltaria més. Bé, doncs ja tornem a tenir la Lliga, tornem a tenir la Champions i ja vam tenir el comiat de Rafa Nadal, que jo m'imagino que s'esperava poder dir adéu al tennis en actiu amb la final de Copa Davis, que al final doncs no va ser possible. Itàlia, que és l'equip que ha reeditat el títol d'aquesta competició, també ha estat el botxí de Països Baixos, que va ser qui es va encarregar d'eliminar l'equip espanyol, que, ostres, amb els noms i amb els tenistes que s'afrontava a aquesta semifinal, es fa una mica estrany, no?, que no poguessin superar aquesta semi. Vau veure el comiat de Rafa Nadal?
Sí, vaig veure que va ser molt, és a dir, un comiat a les 12 i mitja de la nit, és a dir, crec que amb això ho diu tot, sense la presència de Djokovic, sense la presència de Federer, sense que Pau Gasol pugui enviar un missatge, crec que va sortir tot malament possible, és a dir, primerament perquè el partit van ser molt dolents, tant el partit que va fer Rafa com el dobles del Caraz i Granollers, que crec que sobretot en els moments claus del partit no va sortir tan bé com voldrien ells, i després el comiat a mi em va ser molt fred, és a dir, va ser com l'hivern, com un congelador, i crec que Rafa no es mereixia això. Tant de bo es pugui tenir un homenatge com cal, amb Djokovic, amb Federer, que han fet una de les grans rivalitats de la història de l'esport. I pel que fa a la Davis, Sinner, mare meva, és un tenista d'aquests que marcarà una història, i que hi ha una rivalitat brutal amb Alcaraz, que tenen la pinta que seran els tenistes dels pròxims 10 anys. I aquest final de Sinner ha sigut brutal, és a dir, ha guanyat els Master 1000 que ha disputat, més la Copa de Mestres que van disputar a Turín, ara sent el capital perquè Itàlia guanyi la Copa Davis. Ostres, ja m'agradaria a mi tenir un final de temporada com el que ha tingut el tenista italià.
Envers el Sinner, si em permets, per ampliar, li falta el més gros, el que suma més, els grans slams, que no en té cap.
Sí, té un, que va guanyar Austràlia aquest any. Una Austràlia aquest any, sí.
Ah, doncs mira, el
de central de dades, eh?
I el d'Estats Units d'aquest any, és a dir, ha guanyat dos. Té el d'Austràlia i el
molt
de...
Bé, molt bé,
sí.
Molt bé l'enciclopèdia.
Sí, sí, jo no m'atreveixo a dir res més, perquè Déu-n'hi-do.
Però bé, això el Caraz en té 3, no? Això sí, no?
El Caraz,
o 2?
No, el Caraz té 4. Ha guanyat dos Roland Garros, no, un Roland Garros, dos Wimbledons i el primer que va ser als Estats Units.
No, ens empareu, eh?
Li falta el d'Austràlia, que si el guanya aquest, el gener d'aquest any, seria el tenista més jove en fer un gran slam, que és a dir, que és guanyar tots els grans slam.
Doncs estem a l'espera, no?, de veure aquest homenatge que se li pugui fer a Rafa Nadal, que no sé qui...
El Rafa ha d'acabar d'entrenador amb respecte al que té el Caraz, ha d'acabar d'entrenador de l'Alcaraz.
Tu creus?
Ha d'acabar fent de l'entrenador de l'Alcaraz, vols dir?
Sí, anímic, psicològic,
però si no li empàtic. No li donarà temps, perquè si ha de presidir el Madrid no pot.
Sí, aquí ja no entro ja.
Fuà, però d'aquí a 30 anys que durarà Florentino.
Sí, home.
Seria una bona dupla, l'entrenador que té el Caraz, que ara em surt el nom.
El Ferrero.
El Ferrero, sí, seria una bona dupla amb el Nadal, que el preparessin per guanyar com a mínim els 22 grans slams del Nadal.
És que aquesta setmana ha sortit una notícia, que és la típica notícia que diu, ostres, serà el dia dels innocents a Sèrbia, i és que Djokovic va dir que el seu nou entrenador seria
Murray.
Andy Murray, és a dir, que han sigut, que és Andy Murray el anomenat Big Four, és a dir, el quart de la discòrdia entre Rafa, Djokovic i Federer, que s'ha retirat aquest any a Wimbledon, que seria el seu nou entrenador, és a dir, que si Rafa pot ser el coentrenador del Caraz en Ferrero.
Però voleu dir que es dedicarà abans a fer d'entrenador o qualsevol altra faceta del món del tennis que ser president del Madrid?
Crec que per ser president del Madrid has de tenir una certa vagància a nivell de soci. Jo crec que Rafa encara és molt jove, no? És a dir, crec que necessita encara uns quants anys per poder intentar ser president del Madrid, no? Si no m'equivoco,
és a dir... Sí, has de tenir, no sé si són 200 anys de soci, pràcticament. això ho va posar Florentino, va posar allò del tema de l'aval, a l'aval que ho té molt poca gent, i després molts anys de soci. O sigui, va fer pràcticament que només es pogués presentar ell...
Gent nascuda amb el carnet del Madrid, no?
I Paco Gento, sí, pràcticament, o sigui, clar.
Encara existeix Paco Gento?
No, els cromos no, però arribarà el dia, eh? A més que ja...
Jo veig més el Rafa Nadal donant un cop de mà en el Carlos Alcaraz que fent de president del Madrid.
Bueno, doncs llavors tenim pavo sin sal i pavo... Imagina't. Però vaja, deixem el tenis de Fórmula 1, com aneu?
Molt bé, molt bé.
Sobre rodes.
Sí, sí.
T'agrada? T'agrada Fórmula 1?
Sí, m'agrada molt.
Raül?
M'agrada molt, sí, sí.
I la setmana passada vam parlar de motos, però ara tocava parlar de cotxes.
Verstappen és un pilot que pot marcar història gran a la Fórmula 1. És a dir, aquest any no ha tingut el millor cotxe possible, és a dir, ha estat entre el segon, tercer a vegades, igualment ha sigut un destroyer, és a dir, amb el que té ha anat a remolc i ha estat al podi, la carrera que fa ahir és d'un pilot brutal. Crec que ha sigut dels quatre campionats que té, per mi ha sigut el que més mèrit ha tingut.
Sí, en porta quatre de seguits. Encara no s'ha acabat aquest Mundial perquè falten dues proves. I jo des del desconeixement pregunto, Carlos Sainz, que sempre està lluitant, a què aspira?
L'any que ve era res, perquè l'ha fitxat Williams, perquè Ferrari ha fitxat a Hamilton, així que l'any que ve sí, que... té pinta que serà un any dur.
O sigui que Hamilton, que està a Mercedes, no?
Ha passat a Ferrari l'any que ve.
Passa a Ferrari.
Sí.
Carlos Sainz se'n va a William. I Verstappen seguirà a on
Bull,
o no?
Continua a Red Bull.
Ah, sí, continua.
Sí. I Alonso continua a Aston Martin.
Aston Martin.
Alonso tindrà 70 anys i continuarà sent pilot de Fórmula 1.
Com Florentino.
Fan una florentinada.
Alonso és com el Nadal.
Ostres, a mi m'agradava més l'Alonso quan estava a Renault.
Home, aquell cotxe és història, és a dir, va estar passejant per tot Espanya, amb l'agulló de petit a Sabadell.
Un blau primavera,
totalment amb el groc.
Us heu donat compte que el Fernando Alonso és una mica el Carlos Sainz, també? Carlos Sainz para, eh?
Para,
sí,
para.
Sí,
li passa tot,
totalment.
Li passa tot. O sigui,
sí, quan, sí.
I mira que és un gran pilot i a mi m'agrada molt Alonso i soc molt fan d'Alonso, no? Però, ostres, sempre les excuses... O sigui, sempre quan va a aquella escuderia el cotxe comença a fallar.
El Pupes,
no
sé si... és com el Pupes.
Podria ser soci del Sabadell tranquil·lament, eh? Podria ser soci del Sabadell tranquil·lament.
Com ha anat aquesta setmana, en Raül? Molt ràpid, que ja marxem, vinga.
Malament, 1-1, però seguim líders.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, eh? Continuarem parlant d'aquí una setmaneta, a veure què tal han anat les coses. Que tingueu bona setmana, nois.
Igualment, bona setmana.
Adéu, trempats.
Adéu.